La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Bon dia. La salsa Cafè de París és una barreja elaborada amb 24 espècies, licors i herbes aromàtiques diferents amb mantega a punt de pomada, és a dir, tova però no fosa. Es sol fer servir en la presentació de carns fetes a la graella, a la planxa, a la brasa o al forn. Sempre que s'hi posa aquesta mantega aromatitzada, s'anomena amb el nom de Cafè de París. Filet de vedella al Cafè de París, entrecot al Cafè de París. I és que la salsa Cafè de París, com molta gent creu erròniament, no és originària de França, sinó de Suïssa. Porta el nom d'un restaurant de Gènova que avui dia encara existeix i que es va fer famós per servir només filets amb aquesta famosa salsa acompanyats d'amanida, patates fregides i vi. Els orígens de la salsa remunten al voltant de l'any 1930, quan la propietària del restaurant Coq d'Or de Gènova, la Madame Bouvier, i la seva filla inventen una salsa i la posen en les carns que serveixen en el local. La filla, posteriorment, es casa amb el propietari del restaurant Café de París, que es troba al número 26 de la Rue de Montblanc, anomenat Freddy Dumont, a l'any 1941. I aprèn a fer aquesta salsa amb els 24 ingredients que fins aquells moments era un secret. Aquests ingredients es barregen i s'afegeixen a la mantega a punt de pomada i es baten. Una vegada tot ben barrejat i compacte, es posa la mantega aromatitzada amb motlles al refrigerador perquè agafi poc cos i es solidifiqui. I llavors només cal fer la carn a la graella, posar-hi aquesta llesca de mantega aromatitzada, uns segons al forn o al gratinador perquè la mantega agafi temperatura, i ja hi podeu començar-hi a xucar pa amb aquesta delícia.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim a punt l'Òscar Gómez. Tenim la sintonia, tenim l'Òscar, i a veure quina proposta ens porta avui. Òscar, bon dia!
Bon dia, Pep. Avui anem al Nairot, un restaurant essencial a Barcelona, amb el meu criteri, òbviament. Està situat al carrer Aribau número 141, i en el Nairot trobarem el David Rostarazo, que és un cuiner obsessionat amb treballar bé, amb treballar molt. És molt pancaire i han donat de menjar bons productes de temporada, perquè és una de les característiques del Nairot, que és que s'adapta molt a la temporada dels productes conforme va evolucionant l'any. Cuida amb molta cura els fons i les bases de la cuina, que el David entén que són els fonaments des d'on es construeixen els plats, que sincerament són d'una elegància extrema en el seu cas. Tenen les textures perfectes, els sabors són molt nítids. És un dels millors llocs de la ciutat per trobar fons canònics, cuccions mil·limètriques, salses meravelloses, que el David lliga a la minut i, com diu ell, sempre amb mantega, mai amb midó. És un local íntim també, molt apte per a parelles, per grups, molt tranquil. I bé, en el Nairot em vaig enamorar per primer cop de la llebre a la Reial. I un mai no oblida el seu primer amor, eh? Quan la temporada comença, la llebre la fan a l'estil del senador Cotó, i ja quan comencen a arribar de França exemplars que ronden els 4 quilos, a partir d'aquí la fan sí, la canònica, la Royal canònica, que estem més acostumats. I és que la caça és molt important al Nairot, eh? La caça és bàsica, per això tenen un tudó amb albergínia i torrada amb el pati dels interiors, que és sensacional, o el porc senglar al vi negre, amb xalot al moscatell i amb portobellos. El David en fa una cocció molt acurada, té molta mà, que és on es diferencia els cuiners, no? De vegades amb la cuina de casa, que clar, cada bèstia que t'arriba és diferent, té una edat diferent, ha fet un exercici diferent, ha viscut en un lloc diferent, un entorn diferent, i per tant necessita un puntet de cocció apagat i necessita molta vista. Això el David és un mestre. Altres plats que no siguin de casa, per exemple, la fulla de col farcida de picantó i cigrons, o el paté de bonítol escabetxat amb sardina fumada, la brandada de bacallà amb mongeta tendra, perona, endívia i cúrcuma. Fixa't que estem parlant de plats d'una certa autoria, d'una certa personalitat, sense necessitat d'abatar amb cap mena d'estridència o cap mena de combinació exòtica. No? Estem parlant d'una cuina molt, molt nostrada, com la contracuixa de pollastre de pagès, que hi farceix amb pilota catalana i espinacs. Super nostrada i un plat espectacular. Si em preguntes per les postres, t'haig de dir que està fent una tarta de nous pecanes molt bona i un borratxo de nous de macadàmia amb xocolata, i pels fans de la xocolata, doncs simplement un suflé clàssic de xocolata per acabar l'àpat. Em sembla que no es pot acabar millor. Què en penses, Pep?
Doncs avui, amb totes les de la llei, el restaurant Nairot entra a la Guia Virgínies.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Els productors de la denominació d'origen protegida Fesols de Santa Pau fan un balanç molt negatiu d'aquesta actual campanya. I és que la producció d'aquesta campanya 2023 ha sigut pèssima. El principal motiu de la baixa producció ha sigut la calor persistent durant els mesos d'agost i setembre, que ha provocat la caiguda de les flors i, en conseqüència, la manca de producció de tavelles. També hi han contribuït les baixes precipitacions i les afectacions per la fauna local. I per això en tenim per parlar-ne en Joan de Martinyà, que és un d'aquests productors de Fesols de Santa Pau. Joan, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Malament aquest any, eh?
M'ha anat bastant malament. Havíem arrencat molt i molt bé, la primavera pintava bé i fins el mig estiu va anar bé, però l'acabam arribar a l'agost, la cosa es va complicar molt.
Clar, degut a això, que no hi haurà disponibilitat de productes i hi ha molt poc producte, els productors de la denominació d'origen protegida heu decidit que tots els fesols que hi han collits aniran destinats als restaurants i als clients particulars de la zona, i si encara en quedés algun, es comercialitzaria per al gran públic, però això sí, com a producte cuit, oi?
Sí, ho vam decidir així, perquè cuit, el poc producte que tenim allargarà una mica més, i cru hauria durat molt poc i hauríem tingut hasta problemes per distribuir-los bé en poc temps.
Clar, hem de recordar que els productes, aquests productes, els fesols emparats per la denominació d'origen protegida, Fesols de Santa Pau, sempre van acompanyats de la caixeta amb l'etiqueta identificativa de la denominació. Tot això ho diem sobretot perquè, clar, la traçabilitat i la certificació no es pot comercialitzar mai a granel. És a dir, si algú ho troba en alguna botiga, en algun mercat, aquest any, no?, a partir d'ara, Fesols de Santa Pau o fesol tipus Santa Pau a granel, vol dir que no és d'aquest any o que no és de Santa Pau, eh?
Vol dir que no és de Santa Pau.
Exacte.
Vol dir que no és de Santa Pau. No. Ha d'anar envasat i amb l'etiquetatge que toca. I els restaurants en tindran els que s'han... han fet previsió i els tradicionals de tota la vida en tindran, però tampoc molt. Mm-hmm.
Per tant, aquest any haurem de fer allò... Guardeu-ne sobretot per plantar aquest any que ve, eh?
No, n'hem guardat per fer la fira, això sí, per fer la fira, i evidentment per llavor, per l'any que ve, això ja ho tenim sagrat de cada any.
Joan de Martinyà, moltíssimes, moltíssimes gràcies avui, i sobretot això, deixar clar que aquest any Fesols de Santa Pau no en trobarem gaires, per tant, que no us donguin gat per llebre. Moltes gràcies!
Vinga.
Adéu-siau.
Adéu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I amb aquesta nova sintonia, avui tenim el Bocato di Cardinale. Amb en Víctor Pardo de la Bonaigua. Víctor, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Per esmorzar, dolç o salat?
A mi m'agrada salat. Ara estic a dieta i he de fer unes torradetes amb aguacate... però no. Ous ferrats amb una bona cansalada a la brasa.
Escolta'm, torradetes amb el bocat. Anem molt malament, eh? Comencem molt malament, Víctor Pardo.
És salat.
Sí, 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 sí. Del mar, del mar? Del mar?
Del mar, la bona gamba de Palamós.
Mm, bona, bona. I de la terra?
De la terra, un bon filet a la brasa.
Bé, 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 bé. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar, sopa amb fideus. Oh, cabell d'àngel.
Suposo que deus fer tu el caldo, no?
I tant.
Un vici culinari que puguis explicar?
Un vici culinari que puguis explicar? Los donetes nevaditos.
En sèrio?
Sí.
Hosti, tu. Entre els filipinos d'en Joel Castanyer de la Boscana i els teus donetes, déu-n'hi-do. Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Amb un ganivet. Ganivet caixun.
Caixun, què és això?
Japonesos.
Sembla més una varietat de sushi que és un d'aquests...
Acero damasco i bueno.
Exacte. Un sabor o aroma de la teva infància?
Un sabor o aroma de la meva infància... el Frankfurt del Pedralbes, abans d'anar al Camp Nou. I sobretot menjar-m'ho de peu i tirar la servilletita aquesta al terra.
Clar,
això és la infància.
I que et baixa una miqueta la mostassa, no?
Aquí. Mostassa, el ketchup aquest que tenen que és fet a casa, o no sé, o la salsa tomàquet, i després fotre-li 5 al Real Madrid.
Clar, i en Quini, o... Tu quin any vas començar a veure el Barça?
No, jo no el vas veure. No, jo soc de l'època... La meva primera època és Rivaldo. Rivaldo, sí. Després Ronaldinho...
Aquell gol amb el València de Xilena,
espectacular.
Uf. Escolta, quan no treballes, vas a dinar a...
A molts llocs. Al Coure.
Bé.
A Can Ferran.
Molt bé. Aquí surts de Barcelona, eh?
És veritat, bueno, és Barcelona.
No, ah, ja va bé, ja va bé.
A molts llocs. A tapejar el Baromar. Què més? Bueno, hi ha molts llocs, eh?
Bé, bé, bé. Escolta, quin és el teu bocato di cardinale? Aquella mossegada que et fa veure les estrelles.
Una bona croqueta.
Mm-hmm.
I el maritozzo de Ginio Massari. Que és com un dònut farcit de nata, crema pastissera amb vainilla bona, que t'ho fots a la boca i sembla una pel·lícula de 3X que t'omple tota la boca plena de nata.
Ara em pensava que em diries el panettone que l'altre dia vaig veure...
I un bon panettone també. Ara estem fent panettones, t'ho he dit o no?
No, però és que ho vaig veure a les xarxes socials l'altre dia.
Vale.
Vaig dir, què fot aquest tio? Si jo el coneixia allò fent gambes, ara fas panettones?
Sí, fa 3 anys o 4 que ens vam liar a fer panettone, vam anar a Itàlia a veure un amic nostre italià i bueno, vam fer una recepta junts i a partir d'aquí va triomfar i cada any el fem.
O sigui, ara, tot aquest Nadal que tenim per endavant, ens podem fotre un panettone de la bodega.
Panettone d'un quilo, el clàssic.
Bé, ho farem. Escolta, ja que parlem de producte que no suportis, a veure, n'hi ha algun?
Sí, les olives.
No fotis, home.
No puc, veig una i vomito.
Això, deixarem de ser amics.
Bueno, no crec.
Va, per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Passa palabra.
Passar la cabra.
Costella de la brasa, però vamos.
Sí?
I a part vinc ara de menjar una... La meva dona s'ha demanat una sopa de miso i em diu, ¿quieres una cucharadita? I hi havia un trosset de tofu, dic no.
Però si el miso és molt bo.
El miso sí, però el tofu no.
Bueno, clar, també té gust. Bueno,
a què té gust? Digue'm a què té gust.
L'has de venir a miso, no? Amb la sopa de miso. Víctor Pardo, xef de la Bonaigua, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
La Fonda. Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui hem vingut cap a l'Alt Camp, amb una comarca fantàstica
terra de calçots i d'oli, d'olives i de moltes coses, però és que avui no venim a parlar ni de calçots, ni d'oli, ni de vi, ni de vermut. Avui venim a parlar, em sembla que venim a parlar d'una planta que parlarem més a més també de sostenibilitat, parlarem de sucedani, de si és una cosa o no ho és. Avui parlarem, mira, mira, deixa'm entrar a la porta i a veure si trobo la Clara, a veure... Clara? Mira, ja la veig. Clara, com anem?
Bé, bon dia.
Escolta, jo em pensava que quan em vas dir no, vés allà a la plaça i trobaràs una porta de fusta que encara no està envernissada i tu entra. I em pensava que trobaria aquí un obrador i et trobaria entremig de garrofes i veig que no, que estic en una botiga.
Sí, benvingut, primer de tot. Has entrat a la brostada, no a l'obrador menjamiques, sinó a la brostada, que al final és una cooperativa que hem creat diversos petits productors de bràfim per justament donar servei tant als socis que hem creat la cooperativa com a altres petits productors. I una de les necessitats que teníem era tenir botiga, llavors, per això el primer que trobes és una botiga.
Una botigueta petita, aquelles botigues que difereix molt de ser la típica botiga de poble, que trobes coses del dia a dia, però trobes coses que dius, això en una botiga normal i corrent, convencional, no les trobo, no? Perquè veig que tot és de, com diuen els francesos, del terroir, és de la terra aquí.
Correcte, sí. De fet, el nostre objectiu justament era poder donar un espai als petits projectes agroecològics que hi ha al nostre voltant, al territori, que treballen amb productes locals, amb varietats locals, que estan fent una feinada de recuperació i que poguessin tenir un lloc on exposar-se també.
Clar, perquè Bràfim, quanta gent sou aquí?
Mira, nosaltres no arribem a 700 habitants. Som 600 molts, però no arribem a 700.
Envoltats d'oliveres.
D'oliveres, menya, que no, és una varietat que la gent no coneix, i arbequina també, però sobretot menya, que n'estem molt orgullosos. I de garrofers, de vinya, de mallers, sí.
Clara, escolta, ara parlarem de la brostada, parlarem de les garrofes, però com va començar tot això? Perquè tu ets molt jove.
Bueno, ja no tant, eh? Quan vaig començar sí que m'ho deien. Mira, va començar perquè jo tenia un munt d'intoleràncies alimentàries i quan vaig venir a viure al Camp de Tarragona, doncs vivia en un lloc que hi havia doncs, tot el que és necessari per fer la crema de garrofa que faig, que és ametlla, avellana, oli d'oliva extra verge, o sigui, hi havia oliveres, i garrofers, i jo m'ho feia per mi, perquè estava farta de no poder menjar res i mira, vaig començar fent proves, a mi sempre m'ha agradat fer cuinetes, i doncs feia un curs a l'Institut de Reus, que és de producció agroecològica, i allà doncs havíem de fer un treball de final de grau. Llavors ja es van com ajuntar les dues coses, no? De, ostres, què és això, què ho fas? Jo si em fessis te'n compraria, per què no proves de fer una empresa, no? En el treball de final de grau, per què no proves de fer una empresa d'això, no? I mira, si no fos perquè em van insistir molt els meus companys, aquí els estic superagraïda, no estaríem avui aquí. Llavors, en mica vaig passar doncs, de fer proves així a petita escala, vaig primer fer el primer pas que era anar a buscar un obrador compartit a Montblanc, a Conca Activa, però de seguida ja vaig veure que realment sí que tindria èxit, que hi hauria gent que li interessaria, i en menys d'un any vaig passar d'estar a l'obrador compartit a fer-me un obrador propi i començar doncs, això, a comercialitzar. La primera fira que vaig anar va ser Fira Orígens, o sigui que és com que per mi ja va ser com començar com en un nivell molt alt. I vam veure allà també no, que hi havia molt d'interès i va ser com, ostres, doncs realment sí que té possibilitats. I d'aquí vam anar com traient diverses varietats. No? Vaig començar per la que porta mel, llavors també cada cop hi ha més vegans, doncs també vam fer una versió vegana, i així fins on hem arribat avui.
Clar, tot això quan fa ara, ja?
Mira, vaig començar el curs del 2016, l'obrador propi me'l vaig fer el 18, i enguany hem canviat de l'obrador que jo tenia privat, bueno, personal, a la cooperativa, perquè és això, al final a mi em va quedar petit també l'obrador i no tenia sentit fer tres obradors diferents en un poble de 600 habitants i per això també ens vam unir i vam fer una cooperativa per poder doncs, col·lectivitzar aquestes necessitats.
Aquesta cooperativa La Bustrada, que aquí hi veiem moltes coses diferents, hi veiem sucs, hi veiem mels, hi veiem la crema, hi veiem també algun tipus de vinagre o agredolç, que salsa magrana, agres.
Sí, és dels Corremarges. Sí, de fet, és que nosaltres una de les característiques que tenim és que estem molt enxerxats al final amb el territori. Per exemple, en aquest cas, doncs, tant Menjamiques com Corremarges, que és qui fa la salsa amb agranes, com Fleca l'Aresta, que treballen amb varietats antigues, que fa el Pep Mestre d'Argençola, i Tres Cadires, que es diuen a Filicors, formem Mosaic de Secà. Però després, que és una associació de productors que tots tenim en comú, que estem en terres de secà. Però després, per exemple, també hi ha doncs, Fruits del Gaià, Can Verdet, Terra i Vent i La Segalla, que també són una altra associació que es diu Aixopluc. Llavors, una mica les característiques que tenim en els tres socis que estem aquí és que estem doncs, sempre col·laborant amb altres petits projectes del territori.
El que es veu aquí és molta autenticitat, no? És a dir, el que teniu, teniu això i ja està, no? Aquí no... Ara anava a dir, aquí no teniu sabó, però veig que també hi teniu un tipus de sabó aquí.
Sí, és que una mica també el que volíem ser era, o sigui, tenim productes curiosos o característics, però sobretot també volíem fer una funció de servei al poble, vull dir que al final que puguis tenir cigrons o que puguis tenir sucs o paper de vàter o sabons, o sigui, una mica com coses de primeríssima necessitat, ara perquè és... ja no... hem preparat ja el mercat de demà i no hi ha la verdura fresca, però si no aquí també hi ha tot el mostrador de verdura fresca. Vull dir que una mica la idea és poder donar servei al poble de manera recurrent. No?
Sí, però escolta'm, Clara, aquest sabó jo no el trobo a les botigues i aquest paper de diguem-ne, higiènic tampoc. Clar. És a dir, busqueu també aquesta part de l'ecologia, no?
Sí, per nosaltres és molt important la sostenibilitat. De fet, els envasos doncs, són reutilitzables, no? Vull dir que al final nosaltres... vetllem sobretot per això, treballem, com et deia, no? amb productors que són agroecològics, que no només vetllen per l'ecologia, la part doncs, que s'encarrega de cuidar la terra, sinó també doncs, per tot el que fa a la cura de les persones, que té en compte que hi hagi un salari just, que les feines siguin dignes, que tothom estigui contractat amb els seus drets. Vull dir, una mica... si compres aquí, saps que estàs comprant qualitat.
Avui som a l'Alt Camp, a Bràfim, un poble que té un nom que m'encanta, amb la Clara Menjamiques. De fet, és la Clara Martín, però tu saps que jo dic Clara Menjamiques. No sé si hi ha altra gent que també t'ho diu.
Sí, sí, crec que molta gent em té el mòbil així, guardada com Clara Menjamiques, Clara Garrofa, sí.
Clara Garrofa.
Sí, perquè clar, al final, com que jo la gran majoria de coses que faig són relacionades amb la Garrofa, llavors... sí, em tenen així guardada.
Escolta, com és un garrofer? És a dir, com es treballa? Perquè, clar, jo tot el que sabia diguem-ne de la garrofa era que era menjar per animals.
Doncs, ostres, potser que busquem unes cadires per seure, perquè va per llarg. No, és broma. Doncs, mira, el garrofer és un arbre que és molt, molt interessant perquè és molt resilient a la sequera. Vull dir que realment cap allà on anem crec que ens interessa a tots tenir molts garrofers a prop. Perquè una mica, a mi m'agrada sempre molt dir que, igual que els catalans de les pedres diuen que en fem pans, doncs els garrofers de les pedres en fan garrofes, que és un regal de la natura. Per què? Doncs, bàsicament, perquè tu deies, no? Abans era menjar del bestiar, únicament. Per què això? Doncs perquè és un fruit que és molt energètic, té molts hidrats de carboni. Llavors, clar... Quan tu vas pel bosc, no? I vas caminant, no hi ha gaires coses que siguin dolces. I, en canvi, doncs, la garrofa concentra tots els sucres, no? Tot és com una llepolia.
Clar, imagina't, si el boniatus aquests que veig aquí darrere meu ja és una de les verdures que té més sucre, sí. Imagina la garrofa.
Sí, correcte. I, a més, és que la garrofa, si ho comparem amb el cacau, que a mi no m'agrada massa comparar-ho, però si ho haguéssim de comparar com si algú no ha menjat mai garrofa, no? La garrofa és que te la pots menjar tal qual, o sigui, la veus de l'arbre, la pots queixalar, no us mengeu el garrofí, que és laxant, només això, i us deixareu les dents, que és molt dur, però tot el que és la tabella és sucre, o sigui, és molt, molt dolç, és molt llèpol. Llavors, clar, en veritat, és un fruit que està molt a l'abast de ser consumit.
Clar, jo, però jo veig una tabella de garrofa i, clar, ara deies el garrofí. El garrofí, que és la part externa, que és la part dura?
No, el garrofí és la llavor. El garrofí és el que fa que hagi pujat tant de preu extraordinàriament durant 2 anys i ara hagi tornat a baixar de preu. El garrofí s'utilitza en indústria alimentària, doncs, per exemple, per fer d'emulsionant de gelats i així, amb xocolates, per això hi ha moltes vegades que es veu farina de garrofí, perquè és un emulsionant. Però també en indústria cosmètica, en indústria de química, com siguin, per exemple, les pintures de paret, doncs perquè no se separin 2 fases, doncs li posen farina de garrofí. Vull dir, això és el que està com ben considerat. I, en canvi, el que utilitzo jo per fer les cremes, que és la tabella, és la part de fora, el que de les faves, com siguin, llançaríem, doncs que és on hi ha el sucre, doncs això és el que no es valora.
És curiós, no?, perquè precisament, diguem-ne, de forma natural, jo agafaria una tabella de garrofa, l'agafaria, l'obriria seca del centre i aquesta part, diguem-ne, que és més meloseta, i jo em pensava que era això el que tu agafaves, i jo ja t'imaginava ja rascant totes les tabelles de garrofa, i resulta que no, que és l'enrevés.
No, valga'm Déu, si jo haguéssim de rascar-ho... No. No, el que es fa és esmoltura. De fet, nosaltres utilitzem la garrofa de 2 maneres diferents. La gran majoria de gent el que coneix de la garrofa és la farina, que es fa, doncs, amb aquesta tabella es fa esmoltura i se n'obté la pols. Però nosaltres també utilitzem el sucre de la garrofa, que això és una cosa com molt desconeguda. Nosaltres n'hi diem nèctar de garrofa. Hi ha altres cultures que en diuen xarop, n'hi ha altres que n'hi diuen melassa. Cap a la part més oriental de la Mediterrània en diuen or negre, d'això, perquè per ells és superben valorat.
Escolta, anem a veure l'obrador, a veure com fas això?
Sí.
Perquè, clar, com has dit, això aquí, ara, a veure si ho dic bé, no m'ho diguis, la brostada, que ho he dit bé?
Sí, és que brostada, en veritat, ve de brosta, dels brots dels arbres. Llavors, nosaltres, quan vam haver de triar un nom per la cooperativa, després de rumiar-hi molt, vam dir, ostres, és que en veritat nosaltres som com tota aquesta generació nova, no?, que ve amb ganes de fer coses, no?, amb saba nova, amb ganes doncs, de florir, i llavors és com una nova brostada, una nova possibilitat.
Doncs mira que és una paraula molt bonica i dèiem això, no? Ara s'està posant molt de moda això dels obradors compartits perquè, clar, a vegades, per exemple, un tot sol potser no ho faria i en canvi, doncs mira, tu si barreges amb uns altres o pots utilitzar, no sé, 3 dies a l'any per fer una cosa molt concreta o un, tens un espai com aquest.
Sí, correcte, de fet, és això, no? Nosaltres, a mi el que em va passar, el que us deia al principi, no?, em vaig fer el meu obrador, em va quedar petit i, clar, necessitava un espai més gros, però jo no l'ocupo sempre totes les hores del món mundial. Llavors, parlant amb altres petits productors d'aquí Bràfim, vam veure que tots teníem la necessitat doncs, de tenir un espai on poder transformar productes vegetals. Però no només això, sinó que parlant també amb altra gent d'altres pobles també ens deien, ostres, és que en veritat jo potser vindria a fer una tongada de melmelada de figues a l'estiu. I era com, ostres, doncs realment sé que hi ha una necessitat compartida. I d'aquí va sortir la brostada. Inicialment la idea era això, poder compartir un espai agroalimentari. El que passa que després ens hem anat animant, hem fet una botiga, hem fet un coworking...
Coworking també, eh?
Sí, perquè clar, al final també el que hem vist és que cada cop hi ha més gent que treballa des de casa i que, ostres, per què no sumar-los al projecte, no? Que al final... Sempre generar sinergies entre professionals és interessant i en pobles petits, com més pinya facis, millor.
Clar, és que un quan s'imagina, diguem-ne, allò, vinga, va, anem a muntar una sala, t'imagines ja que necessites una nau gran i tot això, i aquí veiem un obrador que, clar, a més, una cosa important, tal com ara estava pensant, és que l'important de tot això és que, a més, tenir un registre sanitari i això, per petits elaboradors, va molt bé.
Sí, això era bàsic, o sigui, nosaltres, jo si faig una cosa la faig ben feta, això per mi és vital. I sí, volíem tenir un espai que fos petit, o sigui, que fos a la nostra escala, però que fos amb tots els ets i uts, que fos amb un forn industrial, amb una campana com Déu mana, amb fons on s'hi pogués treballar bé, i de fet també hem volgut fer una separació... amb vidre, ara si mai veniu veureu que tenim un superfinestral molt bonic.
Això, treballar aquí és una delícia.
Sí, però una mica el que us deia abans, que al final tenir cura de les persones també és doncs, pensar en quin espai vols treballar i s'ha de treballar doncs, còmode. i tenir un finestral així doncs, ajuda molt. Llavors, una mica la idea que teníem era de dir, vale, doncs fem un espai petit, però clar, també ens trobàvem que com que és un obrador compartit, volíem doncs, treure el màxim de rendiment. Llavors vam voler fer una separació on hi hagi l'espai més de cocció i un espai més d'envasat, perquè així puguin treballar dos elaboradors alhora. O, si és necessari, obrir tot aquest espai i fer un únic espai que sigui de tas, de maridatge, de... Sí.
Clar, és que és interessant veure un espai com aquest, perquè, per exemple, jo ara m'estic imaginant, clar, aquí si sou una bona colla, aquí deveu tenir un calendari de... No, jo elaboro garrofa aquest dia, jo elaboro la confitura o la melmelada, no sé què. Deveu tenir una bona organització.
Sí, és molta feina de gestió, i a més és una feina de gestió que ve sumat al projecte. Jo, en el meu cas, jo sóc jo sola, fent-ho tot en moments puntuals, sí que tinc ajudes, no?, amb fires o així, però de normal sóc jo sola, i sumar-hi, a més, doncs, tota la part de gestió de la cooperativa ha sigut intens aquest any, diguem, amb les obres.
Home, Déu-n'hi-do, quin pet de campana que teniu aquí. Això fa més o menys 5 metres, eh?
Sí, no, ja... O sigui, una mica és això, no?, que si fem les coses, les fem ben fetes, encara que siguin petites, però que siguin... que després ens permetin créixer, perquè al final també una mica... crec que has de poder jugar aquest rol, no?, de, com el que us deia ara, no?, de tenir un espai petit, però si convé fer-lo gran, no?, una mica...
Clar, i la garrofa què? Quan, diguem-ne, quan es treballa? Perquè, clar, tenim tot l'any d'així, però una cosa és tenir la garrofa, treballar-la per poder fer després les cremes. Com tu fas tot això?
Clar, la garrofa té la sort que és un fruit sec. Vull dir que al final... no és com una poma o... vull les pomes encara, però vull dir com una cirera que l'has de treballar en aquell moment i si no ja està. La garrofa la pots amagatzemar amb cura i la pots anar treballant tot l'any. Llavors això et permet jugar bastant. Sí que és cert que a mi, per exemple, m'agrada molt doncs, treballar amb matèria fresca, és a dir, per exemple, nosaltres el dolç d'ametlla i el d'avellana només el fem quan s'acaba de fer la collita. Perquè en el moment en què acaba de torrar l'avellana i tot, avui, per exemple, he anat a elaborar-ne i és que l'olor que fa és espectacular. Llavors, en fem un cop l'any, quan s'ha acabat. Una mica també, perquè jo, a banda de fer cremes i de fer de present de la brostada, també em dedico a fer doncs, amb tota la part de divulgació, faig tallers de cuina i això, hem publicat també un llibre així. Llavors, una mica doncs, també fer conscienciació de quan la temporalitat no, de les coses, i en aquest sentit doncs, ja que la garrofa es pot menjar tot l'any doncs depèn amb qui la combina sí que jugar amb aquesta temporalitat.
Clar, per tant, hi ha productes que els fas a la tardor i ja no els tornes a fer perquè a més s'aguanten bé, i altres diguem-ne que els pots fer com per exemple la crema de xocolata també la fas només a la tardor?
Sí,
ha dit crema de xocolata. Perdona, la crema de garrofa, que després ja en parlarem d'això de la xocolata i la garrofa.
Sí, la crema de garrofa sí que la fem tot l'any perquè al final, com que es conserva bé, la pots anar fent tot l'any, però sí que és cert que, per exemple, el torró només el fem ara per Nadal, l'estiu fem gelat, anem jugant una mica també amb els productes de cada any, de cada temporada.
Clar, i ara parlàvem d'això, no? Abans deies, a mi no m'agrada... diguem-ne que sempre hàgim de parlar de la garrofa, que és un succedani de la xocolata i així. I és que jo crec que la garrofa té entitat pròpia, és a dir, és una altra història. Sí que és veritat que quan no en sabien res, la gent l'utilitzava com un succedani de la xocolata o del cacau, però ens has demostrat, Clara, de que la garrofa, escolta'm, no necessita ser un succedani.
Sí, sí, vull dir, té vida pròpia. I a mi, de fet, m'agradaria que és l'alternativa, la nativa, o sigui, com ressaltant la part nativa, no? Que al final una mica és el que crec que ens costa molt de creure'ns, no? Que ha de venir algú de fora perquè et digui no, és que això és bo, això val la pena, no? Fins que no ve algú de fora i t'ho diu, sembla com que no ens ho creiem en aquest país, les coses. I en aquest sentit, doncs, sí, al final la garrofa i el cacau és això, és com si algú que no hagués menjat mai espinacs li diguessin és com una bleda, però diferent. Llavors... realment...
Aquest té gust, no, la bleda?
Aquest té gust. Té un gust peculiar, o sigui, el seu... Doncs amb la garrofa el mateix, i justament crec que el que dèiem abans, no? Que tu pots agafar les garrofes i menjar-te-les, ostres, tothom que va a la platja els convido molt a tastar-la de primera mà, no? de que vagi amagatzemant aquest gust en el seu catàleg...
Sensorial.
Sí, sensorial, gràcies. Perquè és això, al final és anar educant el paladar i arribarà un dia que jo tinc l'esperança molt forta de que tothom ja tindrà amagatzemat el gust i serà com, ostres, doncs a mi m'agrada més la garrofa negreta o a mi m'agrada més la... O sigui, que puguem anar un pas més enllà, no? I ja anar a buscar varietats o anar a buscar aquestes... filigranes que es fan amb el vi o es fan amb el formatge o es fan amb altres coses.
Clar, perquè els que no coneixem, diguem-ne, la garrofa o de la nostra zona no hi és, difícilment, diguem-ne, entenem, no? Com jo mira, a casa que tenim figueres, que hi ha un cirerer, tu els vas controlant el dia a dia, però la garrofa, que a més, com deies tu, és un fruit sec, clar, tu veus allà un arbre, un dia veus una cosa que és de color negre i ja està, i a vegades dius, bueno, això no sé si es menja o no es menja això. Clar, vosaltres, per exemple, el diguem-ne, cuidar un garrofer, és un arbre, diguem-ne, sofert, és un arbre molt delicat, com ho feu?
Sí, es cuida molt sol, de fet, és això, és el que deia abans, és un arbre molt resilient, necessita molt poca aigua, de fet, per això abans tradicionalment s'havia plantat com a les antares, el que ressegueix com els camps, el que els delimita, perquè pràcticament no necessita adob, no, fins ara no tenia plagues associades, vull dir, que és com un arbre que es fa molt sol. Però... Ai, us anava a dir alguna
cosa i... Jo anava a dir una cosa, Déu, amb tot això de si és un arbre, diguem-ne, que li costa molt o és molt fràgil o això, no? A més, el tema de varietats, per exemple, clar, no sé, les oliveres, parlem de varietats, les pomes, les peres, amb el garrofer també parlem de varietats?
Sí, 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 igual que amb les figues, o sigui, hi ha un munt de varietats, el que passa que com que fins ara no s'havien estudiat massa, doncs no estan encara com tipificades, no? Així com l'avellana és aquí a la nostra terra, és la negreta, el pauetet, està com molt delimitat. Aquí és com, ah, sí, tinc un garrofer, però no... La gent jo crec que no s'ha preocupat de saber molt quina varietat té.
Jo, i clar, i...
El que em deies de quan es menjaven.
Ah, exacte.
Quan anem a fires, molta gent ens diu, ostres, és que jo la garrofa, ui, això laxa. I en canvi la següent persona dirà, ui, no, és que això restreny molt. Vale. Crec que informació de servei important. La garrofa quan està verda és quan laxa. I en canvi, quan està seca, que és la farina, és quan restreny. Per això de petits hi ha molta gent que li donaven farinetes de garrofa, perquè talla els vòmits i les diarrees infantils. Això és com l'únic ús tradicional que tenim aquí. Després, en canvi, o sigui, si mai us cau a les mans el llibre que vam publicar, que està a les biblioteques també, que es diu Garrofa Delícia Mediterrània, allà jo m'he dedicat molt a buscar els usos tradicionals de diferents cultures de la Mediterrània, i allà em fan mil coses, i en canvi aquí només ho fem servir o pel bestiar o per tallar diarrees infantils. Llavors, si mai us la mengeu, el que us deia, no us la mengeu verda. Al juliol la garrofa es vesteix de dol. Com a recordatori, aquesta dita va bé. Llavors, quan la veieu negra, assegureu-vos que està ben seca, perquè si no és això, és quan us pot fer mal la panxa, pot ser indigesta.
Per tant, si és tova, no mengem gaire, no?
A veure, si està ben negra, en veritat no tindria per què passar res. Com tot, les coses, totes les masses piquen. De fet, justament per això ens diem menja miques, perquè de tot s'anava a menjar miques. Però sí, vull dir, no us morireu tampoc, eh?
Ai, que bé, mira, és que estic veient aquí aquest espai tan bonic que teniu per anar treballant amb la màquina d'envasar el buit, amb la màquina de rentar, aquesta vidriera tan gran, i és que de ben segur, moltes vegades això... I has dit una cosa que has dit, diu, aquí al poble són tres o quatre joves, tal i qual, abans un volia fer això i què farà aquest, no? Vull dir, i en canvi ara jo crec que hi ha gent, una gent molt preparada, que a més teniu una sèrie d'estudis que poden venir, diguem-ne, d'aquesta branca o no, sigui de... però que sabeu molt bé el que voleu, i això també és una cosa d'aquelles bones.
Sí, crec que justament està bé haver fet com tot aquest trajecte, no? Com aquest recorregut de dir, mira, jo he anat a la universitat, he estudiat, en el meu cas, per exemple, filologia catalana, però jo lliurement he triat dedicar-me a això, no? Com que si et poses en aquest món, sigui perquè realment vols, perquè en tens ganes, perquè sigui una cosa volguda, no perquè toca, no? I justament crec que el que tenim en comú tota aquesta nova brostada, tota aquesta nova generació, és que tots ens hi hem posat perquè ens ha agradat i perquè hi creiem.
Anem a veure aquest llibre que dius? Doncs va, anem a veure aquest llibre, perquè, clar, tu que això, no? Que ara parlàvem que vens al món de la llengua i tot això, i a més, busquem aquestes paraules que són tan nostres, i així, i una altra cosa que és la tradició són aquests usos que deies de la garrofa, no? Que de ben poc en sabem, diguem-ne, els que no tenim aquesta cultura. Per una banda, ens has dit que ens va bé la goma de garrofí, una d'aquestes es que abans veiem que la gent s'espanta i goma de garrofí, goma... No, és aquesta part de la garrofa. Va bé per restrenya, dius, també va bé, s'ha de vigilar. Per què més serveix la garrofa?
Doncs justament va molt bé perquè el que fa és equilibrar, no?, el trànsit intestinal, regula molt el trànsit intestinal i alimenta, també té el punt de probiòtic. Això pel que fa a tot el que és intestinal. Després també és molt ric en ferro, en calci. Altra vegada, si haguéssim de comparar-ho amb el cacau, doncs no té àcid oxàlic, que és com una mena com de lladre de minerals, que el que fa és que no et permeti absorbir el ferro, en canvi la garrofa no el té, i per tant la gent que té anèmies o així li recomanen de menjar garrofa perquè és ric en ferro. I després també és baixa en greixos, que la gent també que fa dietes o així sempre es preocupa, no? És que a mi m'agrada molt, soc molt llèpol, però ets a vigilar, doncs això es pot menjar tranquil·lament.
En canvi, sí que és molt rica en sucres, però quin tipus de sucres?
Sí, justament no té, per exemple, té molt poca fructosa i sorbitol per la gent que també té intoleràncies. Al final, jo, com que vaig començar tot això per les intoleràncies, és com que també ho tinc com molt assumit, sempre que ho explico, no? També és com, és sense gluten, és sense lactosa, tots els productes. I en aquest cas, doncs, també el sucre de la garrofa és de baix índex glucèmic, cosa que també és superinteressant tant per esportistes com per diabètics i així.
Escolta, veig que la garrofa és una bicoca, diguem-ne, que és el secret dels catalans.
Sí, sí, total. De fet, crec que som dels primers productors mundials, si no els primers, els segons. I a mi és això el que em sobte, és que no entrem a qualsevol lloc, a qualsevol pastisseria, a qualsevol forn, a qualsevol restaurant, i no hi hagi coses fetes amb garrofa, no? Ostres, com pot ser que en tinguem tanta i no s'utilitzi?
M'ha agradat molt aquesta tesitura que has fet, aquella pregunta que dius, a què té gust la garrofa, no? Clar, com que la comparem, diguem-ne, amb el cacau, perquè ens han dit sempre que la garrofa és el succedani del cacau, o inclús jo havia sentit una frase que era la xocolata dels pobres, no? Dius, a quin gust té la garrofa? Bueno, a garrofa, no? Però clar, com podem descriure aquest gust de la garrofa, Clara?
Sí, hi ha gent... Mira, últimament hi ha molta gent que quan ha tastat el torró, per exemple, ens ha dit, ostres, em recorda la regalèssia. Però clar, és que al final és un gust dolcenc, té el punt del torrat perquè per molturar-la l'hem de torrar, i sí, seria un gust, doncs, és que és el gust de garrofa.
Jo, saps què em fa pensar? Jo sempre dic que té un gust rústic.
Bueno, sí, perquè al final és del camp, vull dir, no...
Sí, però, per exemple, a veure, les avellanes i les ametlles, que tothom, diguem-ne, que ens estigui escoltant ara, entendrà, diguem-ne, el gust de l'avellana és un gust torradet, allò de mantega torrada, tal i qual, no? Aquest punt de greix i així, i la garrofa no té aquest gust de fruita seca, no?
No, perquè, clar, no té tot aquest greix. De fet, la garrofa, en veritat, és un llegum. I de tota la família de llegums, és de la que té menys proteïna. Llavors, també és això, no? És un fruit sec, o un... És que no és fruit sec, és un llegum, però vull dir que seria com atípic, no? No és el típic que et vindria a la ment. I del que em deies, del que em deies també de les propietats del sucre que té, és que és expectorant. Serveix molt per... De fet, a Turquia així l'utilitzen molt per la canalla per ajudar a treure, doncs, els mocs, la tos i així.
Mira, doncs, ara que estem, diguem, allò que ja comença a venir el fred i aquestes coses, va de meravella, no?
Sí, sí, quan has dit és la bicoca, és com si és que encara tenia una altra cosa més a explicar-te.
Clar, clar, clar. I jo veig que aquí fas moltes coses. A veure, crema de garrofa. Aquest podríem dir que és la típica crema de xocolata,
sí,
però amb garrofa.
Sí, és amb omella, avellana, l'oli d'oliva extra verge, la mel de les muntanyes de Prades i la garrofa. Sí.
I escolta'm, i utilitzes aquesta varietat que m'has dit d'oliva?
La menya.
La menya, què és aquesta varietat, la menya?
És una varietat que es creu que hauria venir com d'Aragó, perquè realment l'oliva s'assembla com bastant a les aragoneses, i que es va implantar, doncs, per tota la part del camp i una mica també Baix Penedès. I crec, si no m'equivoco, que hi ha com unes 100 i escaig hectàrees plantades, vull dir que és una varietat molt, molt petita, i és molt diferent de l'arbequina.
Molt diferent, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, ara, jo suposo que vosaltres també entreu molt en aquest, diguem-ne, en aquest concepte del veganisme, no? Per al fet de poder fer, diguem-ne, una crema com aquesta i altres coses que hi ha molta gent, diguem-ne, que a vegades a l'hora d'esmorzar no sap què menjar, perquè els que, diguem-ne, que som omnívors sempre hi fotem l'embotit, el formatge i d'això, i com a mínim, doncs, home, tenir un altre, diguem-ne, un altre element per poder triar, no?
Sí, de fet, o sigui, una mica crec que també és responsabilitat de les empreses, no? Que és com si volem viure en un món diferent, crec que hem d'apostar doncs, per oferir productes diferents. I en aquest cas, per mi una de les coses més importants és treballar local. Llavors, veganisme sí, però local també. Per mi és com no té sentit fer coses amb soja importada de no sé on, o vull dir, al final que puguis menjar, que si tu ets vegà com a manera de viure, t'hi posaràs o no, vull dir, estarà bé o no, cadascú que jutgi, però crec que justament les empreses, igual que vetllem doncs, per reduir els residus que generem, nosaltres, per exemple, treballem amb pots serigrafiats perquè la gent ens el retorni, els reomplim i així, doncs de la mateixa manera també oferir altres productes, igual que el torró o que el vinagre, vull dir que siguin productes que pugui menjar tothom.
Vinagre de garrofa?
Sí, vinagre de garrofa i allioli de garrofa.
Però, i a veure, però com fots el vinagre de garrofa?
Doncs, bàsicament, agafem el vi blanc i el macerem amb les garrofes.
Ah, crec. I allioli de garrofa?
Sí. De fet, el vinagre queda com un vinagre de Mòdena, o sigui, té el punt àcid però dolç, i després l'allioli seria com semblant a un allioli de codony o de poma, pels que veniu de muntanya. I, per tant, és dolcenc, però, clar, d'aspecte és marró, com la garrofa. Llavors, clar, la gent quan ho veu, ostres, és com, ai, és olivada, és com, no, no, no és olivada. I sempre hi ha com el joc aquest, sempre ara quan ve nada, sempre a la gent que ho compra els diem, mira, això amb una mica de formatge o tomàquet sec, si ets vegà, i torradetes, i la gent no saps com fer el joc aquest de què creus que t'has posat a la boca, no? I que endevinin.
Clar, estava veient aquest vinagre que sí que és gairebé totalment negre i jo pensava, home, si aquí posem una mica de garrofí, fins i tot la densitat d'aquest vinagre de Modena tindrà, no?
Sí, sí, sí. El que és això, fins ara tampoc no tenia la capacitat per anar fent proves d'aquestes perquè no tenia l'obrador. Llavors, una mica la gràcia... És que l'acabem d'estrenar.
Llavors, no, no, ja veig que allò, esteu amb sabates noves aquí,
sí, sí, sí. Llavors, és això, la idea de l'espai cuina també és això, no? Poder anar fent proves, lots petits, poder anar jugant amb cosetes d'aquestes.
Escolta'm, ara que tenim aquí, perquè veig unes trufes aquí, i aquest, el nèctar de garrofa, d'on surt? També surt de la mateixa farina?
El nèctar és el que us deia abans, que és el sucre concentrat. Llavors, per fer el nèctar, el que es fa és es trosseja la garrofa, es posa amb aigua i es deixa bullir durant moltíssimes hores, fins que es va concentrant, bueno, a escola, en algun punt, i llavors és el que vos deia, que això és el que és expectorant, i és el que nosaltres utilitzem per endolcir.
Clar, és com una mena de xarop, que de fet, és el que dius ara, si haguéssim de fer alguna cosa dolça, que no hi volem posar-hi sucre, diguem-ne, refinant i tot això, aquí tenim, podríem dir, el nostre edulcorant natural, no?
Exacte, sí, sí, el fet és això, que és el sucre local, que si volguéssim fer servir doncs, per fer postres. Nosaltres, per exemple, els panellets sempre els fem amb això, tots els pastissos també sempre els fem amb això.
A veure, Iam, i d'aquest llibre fantàstic de receptes que has fet, que és genial, fet elaborat per Pollen Edicions, si m'haguessis de triar una recepta d'aquí, que no sé, que no sigui de les clàssiques, quina em triaries?
Una de dolça i una de salada.
Va, sí.
Mira, la salada, conilla la garrofa. Per mi és sí, com un homenatge també a la meva padrina, que és de l'Empordà. I els platillos aquests, no?, de l'Empordà, que combinen doncs, dolç i salat, doncs nosaltres vam fer el conill a la garrofa. I després, potser si m'hagués de quedar amb algun que fos de dolç, a veure, deixeu-me pensar.
He vist que tenies aquí un colant, també.
Sí, crec que em quedaria amb el colant, la veritat, perquè és un colant d'esvergínia blanca. Llavors, una de les coses sí, que també m'agrada molt és com treure els ingredients o les verdures de la seva zona de confort. Llavors, quan a la gent els dius, us he fet un postre i és d'esvergínia i de garrofa, llavors ja els hi peta el cap.
I ara que tens aquests kombuches per aquí, que tens aquests vins del territori, les cervesetes, els licors, Aquest colant, amb què el maridaríem, va? Amb què fa peça?
Doncs crec que amb un vi de nous, amb un licor de vi de nous, sí. Fan molt bona parella. És un licor que és tradicional, que també l'han recuperat els companys de Tres Cadires, i sí, crec que marida superbé.
Clara, si no haguessis fet això, on haguessis acabat?
Doncs probablement vaig molt buscada en el sentit de que sóc filòloga catalana, llavors tots els que som possibles professors de català anem com bastant buscats. Així que probablement estaria fent de professora de català.
Ho trobes a faltar?
Ui, no, valga'm Déu. No, de fet, jo sempre quan treballava com a filòloga vaig estar fent recerca a la UB al departament i després també fent de professora de català, però d'adults. No he estat mai amb canalla.
Clar, jo, el hit parell de la Fonda és sense pagesia no hi ha cuina. Avui també hem de dir, sense artesania alimentària no hi ha cuina.
No hi ha cuina, si més no, que mantingui el saber cultural, o sigui, que faci de transmissió cultural també, no? Perquè, vull dir, cuina, menjar, se'n fan de moltes maneres, però si vols preservar la cultura...
Però si tu vas entrar aquí, va ser, diguem-ne, per un problema que podies tenir de salut i això t'ha portat a uns horitzons que de ben segur ara el que fas tu és exportar-los cap a l'altra gent, no?
Sí, de fet, o sigui, per mi una de les coses que més agraeixo és quan la gent s'apropa a tu i et diu, ostres, moltes gràcies per fer això, jo estic igual, no? Com no puc menjar res i m'agrada molt perquè això és com un regal per mi, no? Poder menjar aquesta crema m'aporta un plaer que d'altra manera havia hagut de renunciar, o vull dir que una mica també veus que realment el que fas té sentit pels altres.
Clara, gràcies per la teva feina i per la teva valentia.
Merci, moltes gràcies per venir.
I em vas estar a garrofes?
Oh, i tant!
A veure.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar avui, una frase del xef Ferran Adrià que diu: la gent deia, fas coses molt rares. I jo els hi contestava, em dedico a la creativitat. De vegades hem volgut explicar massa la cuina d'avantguàrdia quan potser és molt difícil d'explicar. S'ha de viure. I això és el que volem, que la Fonda també la visqueu. Si pot ser, doncs mira, cada setmana, aquí, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau. I moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. So long now, so long now, surrender, surrender.
Puccianzo, 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 Puccianzo.